Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins al 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i també la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta, però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència, i a vegades ni tan sols això permet salvar-se, només cal recordar què va passar a Fukushima el 2011. En setmanes com aquesta es pot tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz al llibre-reportatge El gran terratrèmol, editat a l'Estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units. La gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i en setmanes com aquesta costa una mica més tenir esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
No ens ho acabem de creure, però teòricament l'onada de calor ja ha passat de llarg, almenys a casa nostra. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia. Sí, tot i així hem tingut una mica de mala sort, perquè malgrat es va debilitant, ha quedat de la península Ibèrica, on encara ha quedat una mica ancorada, és precisament a la zona del Mediterrani, afectant-nos una mica de ple. Per això no acaba de baixar de tot el termòmetre, hem deixat enrere aquests valors doncs, desbocats, excepcionals, de més de 40, fins i tot. Però bé, estem una mica per sota del llindar, però no gaire més. De fet, ahir es va arribar a 39 a Figueres i avui encara pot haver-hi entre avui i demà algunes xifres de 37, 38, potser algun 39 a les zones més caloroses. A més, s'incrementa una mica l'aixafogó a la façana litoral. Per tant, hem de tenir una mica de paciència d'un cap de setmana que serà més de canícula de ple de juliol o finals de juliol que no pas de finals de juny. Avui amb estabilitat. De fet, l'únic factor que destaquem són alguns núvols baixos inofensius aquest matí cap al Delta de l'Ebre, algun núvol prim passatger, tarda amb algun núvol cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, per tant, protagonista el sol i la calor. I demà sí que ja comença a canviar una miqueta, lentament, insistim en paciència. Demà es notarà sobretot a la tarda al Pirineu i Franja de Ponent, on al llarg de la tarda l'altra nota començarà a baixar una mica, es produiran les primeres nuvolades amb ruixats i algunes tempestes. A la costa i al peritoral, al marge, no ens assabentarem, i a més les temperatures encara podrien pujar un palet més, amb pols agrèria en suspensió, i sí que ja a partir de dilluns i fins dimecres s'iniciarà aquest descens lent i global arreu del territori, amb l'arribada d'alguns ruixats que al nord-est del país fins i tot localment podrien ser una mica intensos.
Alerta amb Europa també, perquè fa calor a Catalunya, però Regne Unit, França... França s'han acabat els aparells de ventilació, estan esgotadíssims, i al Regne Unit no hi estan gens acostumats al termòmetre, que s'enfilen alguns punts fins als 37-38 graus.
Sí, de fet, la bombolla d'aire calent ja es retira del Regne Unit. Ara mateix està sobre França, la part nord i oriental. A la Bretanya ja comença a baixar el termòmetre, aquí ja ha abandonat aquesta bombolla d'aire calent. Es debilita, però entre avui i demà encara afectant això que deies, França i la zona central d'Europa. Són països, per exemple, al Regne Unit, les vivendes són de moqueta, de finestres tancades.
No tenen persianes. Sí,
no baixen, sí. Per tant, clar, amb aquestes temperatures es fa insuportable. Els metros amb temperatures de més de 35 graus, excepcional, i tant. De fet, a França, amb els rècords que hi ha hagut, ens comentaven que els recordava la onada de calor del 2003, que va morir 15.000 persones. No ha mort tanta gent, però les xifres són similars, o en alguns casos fins i tot superiors.
Una abraçada, Jofre. Fins ara.
Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Seguim molt pendents del rastre de la destrucció a Veneçuela. Ha deixat el doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres amb un munt de morts encara per comptabilitzar. En l'ombra de morts s'apropa de moment al miler, hi ha més de 3.000 ferits i segons l'ONU ja hi ha 50.000 desapareguts. El pas del temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar a les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del Fons, Jordi Quadres.
La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia. Ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context doncs, el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc. Concretament, Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
Una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta cap a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Ahir a la tarda, efectius dels GRAE van localitzar el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a Alins. A la crònica política compta enrere per un superdissabte de congressos interns. A Catalunya li toca al PP, un congrés que feia 4 anys que s'havia de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijóo, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giral Robert, bon dia.
Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
Con lo cual, se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soleil del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrà homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i de retruc lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. Concretament, un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units hi tindran accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa dues setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només dos anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forteamires. Bon dia.
Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur, perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
These are not street gangs.
Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
Les agressions LGTBI fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ+ sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ+ es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6, des de plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la cinquantena marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, de Junts i de Vox. L'any passat el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per aquest tipus d'armes, però aleshores Junts la va tombar. Des de Barcelona, Anna Escura.
Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
La fàbrica de llet Pasqual Lagurb tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà aleshores a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara que eren fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se salvarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no afectarà els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de l'empresa. La selectivitat continua portant cua a casa nostra. Aquestes últimes hores, una petició feta a la plataforma Change.org ha recollit més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU. Tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'aquest any és un 4,18, la més baixa en matemàtiques des de l'any 2014.
Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat, per això? Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuo llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis.
A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al mes de setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden acollir o no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
Es va votar i va hi haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2:02 del matí. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per 2 serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres, que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas inferior a l'estació de Camallera i s'espera que la normalitat en el servei es reprengui dilluns a primera hora. Ens quedem a Girona, on s'ha aturat l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs que va presentar el col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. Recordem que el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Girona, Maria Rovira.
En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
Senyals horaris de 8:45 del matí, l'actriu Rosa Boladeras ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeras pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
Rosa Boladeras, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeras s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeras, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeras rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment dadà a inicis del segle XX. Laura Bertran.
Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, co-comissària.
També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
Picabia Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts, com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
El suplement, amb Roger Escapa.
T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Hola!
que tinc partit i vas tu al súper del Corte Inglés. Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de nou del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés.
Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
Gelmà, què tal? Bon dia.
Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. L'atenció dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit fins al punt que han acabat amb 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga el 16 de final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
Ara sentíem la Sònia, per cert, explicant que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
Li ha carregat totes les culpes també, vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa
sí.
Estava molt emprenyat, ja és evident que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
Això mateix no és un sol minut,
no sé si és una gran notícia.
Veurem.
Bé, Algèria o Àustria, rivals de setzens, és que són setzens encara.
Setzens de final, queda moltíssim.
Això és llarguíssim.
Sí.
Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
No és complicat.
Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també més que algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb
dubtes.
Això
mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
En qualsevol cas, Espanya primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona, eh?
Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participa en el seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí, Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a setzens de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als setzens. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
Dembélé o coin fuera, frappe de Dembélé!
Et le but! Oh, le mec, il est en feu! Il est en feu, yo!
Il est en feu!
Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia. Noruega segona, s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina a Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
Con eso me basta. Con
y
eso
esa pregunta...
Que me contesta porque soy yo, me basta.
Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
Carai.
Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18. Amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Radio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa amb 91 anys.
No, 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als setzens de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida.
Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, va acabar de ser i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
Pensé que aquí, si no aconseguia el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acrópolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
Avui el David Clopés de dia i de nit. Aquesta tarda tot gira, eh?
Una mica de tot.
Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
Això no ho havia fet mai, m'ho he passat
bé. Els esports al suplement a primera hora, a l'hora informativa.
I després farem el Next, no, també?
Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira, què?
Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
Avui què toca de Mundial? És que ja...
Mira, toca del Mundial poca cosa perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
Home!
Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
No, home, no.
Jo el recordo,
ai,
sí.
Ai, que això sortirà molt malament,
doncs. Sí, home, sí.
Jo recordo que corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
Era
sempre.
Baixet, davanter...
va arribar molt jove, no, aquí, línies. el conillet. I va jugar amb el Barça i el Madrid, eh?
Sí, això mateix.
D'aquests que va estar...
Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
Adéu.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura, i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
A les 6 i 18 minuts.
I a quina hora es pondrà?
21 a 29.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tronota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol, hi ha algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar, per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, la xafogor s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pireu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la, però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats i algunes tronades al nord i al nord-est del país.
Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
Més amb la meva dona que amb mi.
Però anireu a la rua aquesta tarda.
Vens de blau avui expressament?
Absolutament.
Falta una mica de blanc.
Ja, bueno, però porto les calces blanques.
Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta.
Clar.
Dèiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
Se'n cansa de regatejar, eh?
Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el valer aquell, allà va col·locat, i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
Bueno, és que ahir tenia casament a les 6 i quart, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i bueno...
Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
Un cabronàs.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 27 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de la Guaira, que és la zona més devastada.
Pedro Sánchez.
Al gobierno le compete aclarar si hubo
trato... Compareix avui davant la plana major del PSOE, després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
Rosa Boladeres.
Tenir també molt clar que aquest premi...
L'actriu
no
guanya
premi.
El 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 48.
Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
El 4.
Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
I el 80.
Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Xalong, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
És un llibre escrit contra què o contra qui?
Bé, en realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de, ja en dic, de suplència, perquè... És
el llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
Sembla que qui li toca el rebre és això tan amenaçant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes Tàpies.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, a La Vanguardia, i Isabel García Pagan es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijóo i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagan, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
El diari El País també analitza els duels entre Feijóo i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijóo, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijóo tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte, un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper tal com ja està fent, escriu, i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijóo no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre a La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent. recent.
I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això arriba Vox al govern.
A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing, o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai al transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
Avui, el suplement...
Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Xalong, i sumem l'Albert Telfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de quarts d'11, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kenya amb el Xavier Decoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor, i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Ordal.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tanca els ulls.
Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
82.988. 8, 2, 9, 8, 8 de la sèrie 75.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.